Vilanova i la Geltrú. És doctora en Història Contemporània i s'ha anat especialitzant a l'estar en contacte amb tot el fons de Víctor Balaguer amb lectura i literatura catalana del segle XIX. A més, ella ha treballat molt de prop amb el professor catedràtic Joaquim Moles, que va morir just fa una setmana. I ara la Montserrat m'acaba de dir que tot el seu arxiu i tota la seva biblioteca ha estat dipositada en el Museu Víctor, a la Biblioteca Víctor Balaguer. O sigui que estarà molt ben custodiada, perquè la Montserrat, a més, és bibliotecària. De quins venen els lligams? Doncs em plau molt que ella hagi acceptat venir avui a parlar-nos de Frederic Mistral i de la Regeneració. Però abans us haig de dir uns avisos. Avís per la gent d'Arenys de Munt, que demà està apuntada a l'excursió del Molino. Pujarà l'autocar petit, l'autocar de 24 places, pujarà Arenys de Munt a buscar-nos. Allà a la parada del pont, la parada del bus d'en Martinet, allà veureu un autobús petit que diu Maer, aquell és el nostre. Després, això a 4:45. A les 5 hem de ser aquí per ajuntar-los amb l'autobús gran i fer la baixada triomfal cap a Barcelona. Avui també us haig de dir que l'exposició magnífica de fotografies d'Arenys que hi ha aquí en el Calissai l'obriran per nosaltres. O sigui, quan s'acabi la conferència podeu anar-hi, que la trobareu oberta. I què més, què més? També avui s'han sobrat el tríptic i la carta pel trimestre que ve. No us penseu que quedareu tan tranquils, no. Tindreu el malson de rebre la programació del tercer trimestre, que espero que us pugui complaure. I només desitjar-vos molt bones vacances de Pasqua, que recordeu que dimarts és festa, aquí, al Calissai, i no hem de venir, perquè ja acostumats, ja venim per inèrcia, però no, dimarts que ve, festa, recupereu-vos, moltes mones, molta penitència, i ens tornem a trobar. I moltes gràcies, Montserrat.
Ara? Sí. Bé, bona tarda, moltíssimes gràcies de la presentació de la Mercè. Val a dir que efectivament som bibliotecàries les dues, que ens coneixem traficant una mica fitxes, llavors fitxes. I tot i que no hem treballat juntes específicament, sempre que ens trobàvem, al mínim per mi, hi havia molt bona sintonia, era una persona, una gran treballadora a la biblioteca, i per tant estic molt contenta de que ens hagi convidat. Bé, intentaré explicar una mica què entenem i com, quin paper van jugar tots Mistral i tots els seus contemporanis en relació a la Renaixença catalana. No sé si me'n sortiré. A veure, és important tenir un marc ben clar que els renaixements, és a dir, en el sentit de Renaixença durant el segle XIX, són comuns a tota Europa, no és un fet estrictament català. I això és degut a perquè el segle XIX, sobretot al principi, és quan es fa el gran descobriment, l'home descobreix que no és un fet aïllat, que té un ascendent històric i que és fruit d'un procés històric i que està en comunió i en conjunt amb altres elements. Això ho descobreix doncs, el romanticisme, és l'element distintiu del romanticisme. Aquest fet fa que cadascú es replantegi a si mateix, individualment i col·lectivament. Això provoca doncs, aquests renaixements, aquestes recuperacions i reflexions sobre el què de cadascú i de cada col·lectivitat. Per tant, Catalunya no en queda al marge, i entra de ple en aquest procediment, en aquest moviment. Aquí el punt de partida el situem tradicionalment el 1833 a partir de la publicació de l'O de la Pàtria d'Aribau. I el punt màxim, és a dir, el punt que realment accelera tot el procés, són els Jocs Florals de 1859. Pel que fa a Provença, són uns estudis europeus, és a dir, Europa mateix, que descobreixen la cultura del vell país d'Oc. I amb ells descobreixen els trobadors, que els vincula directament al món obert i tolerant dels albigesos. Els escriptors francesos de París hi paren atenció. I aleshores Mistral esdevé paradigma d'aquest món transparent i sense contaminació cultural, s'entén, eh? Si estem en un procés de recuperació del passat, de saber d'on venim, el trobador ve a ser el paradigma d'això que deia. I apareix, on podem, ens referirem, a un moviment que se'n diu el Felibrige. Però què és el Felibrige? Bé, el 21 de maig de 1854 es reuneixen al castell de Fontsegunya uns 7 trobaires, poetes, trobadors, dieu-li com vulgueu, que són Josep Romanillo, entre parèntesi, si mai us cau a les mans qualsevol conte, petita novel·la de Romanill o Romanillo, recomanable absolutament, és realment agradable de llegir i ens porta ben bé en aquest món de forma molt fresca i tranquil·la. Pau Giera, Frederic Mistral, Joan Brunet, Teodor Albanell, Anselm Mathieu, en Fostavant, i ells funden el Felibrige, una paraula que té un significat relativament conegut. I ells diuen, s'anomenen així mateixos felibres i estableixen un organigrama institucional i territorial. Aquí ells tenen el sentiment que més els anima és, aquí tenim aquesta colla, no? Mistral és aquest, i aquest és Romanill, etc. Val? Llavors tenien aquesta cançó del Felibre, que se la van fer. La primera estrofa defineix molt bé el que els animava, el sentiment que els animava. Diu, està en provençal però s'entén bé, no? Si han tot de mi, si han tots de fraire, siguem tots amics, siguem tots germans, si han li cantaire del país, siguem els cantants del país, els cantadors, no els cantants. Tot en fantom amo sa maire, tota criatura estima la seva mare. Tot ocelon amos son nius, tots els ocells estimen el seu niu. Nostre cel, seu blu, nostre terraire, el nostre cel blau, la nostra terra, són per a nosaltres un paradís. En provençal so que l'on penso, és a dir, penso en provençal, vençus la boca ensadament, e dolça llengua de Provença. Va aquí perquè, t'ho jur, tamen, és a dir, tota aquesta llengua, tot el que jo dic, per això us estimo, t'estimo. Sus frejau de la durença, no n'havent falou serament. Si no ho fem durar, no farem santament. Frederic Mistral va ser-ne el que n'hi deien capulier, és a dir, el cap. I ho va ser sense interrupció des d'aleshores, de 1854 fins a 1888. El portaveu del grup era l'Armenà Provençau, que surt aquest any 1860, en parlarem una mica més tard. Frederic Mistral va néixer el 1830 en una masia a Sant Remí, entre Sant Remí i Maiano, i va estudiar a Avinyó, i allí va conèixer Josep Romanillo, que és qui l'introdueix a la literatura en occità i el posa en contacte amb els primers moviments provençals. A partir de 1851, i amb la carrera acabada, torna a Maiano per seguir la seva carrera literària, que queda ja, sempre més, vinculada al Felibrige. Aquí tenim Mistral. Aquesta és els qui vareu venir. A lo millor potser ho recordareu que en una vitrina, allà on hi havia el cadiram, on hi havia els records, hi havia una pedra petiteta, no és gaire gran, amb aquest retrat de Mistral, que al darrere està dedicat a Víctor Balaguer i diu això: o terra de Provença, o ben aïmada Provença, Déu te guarda tot mal, viva Provença, viva Mistral. Això ho va dir Balaguer. I aleshores ho recull i aquest altre Felibre, que era el més jove de tots, Fèlix Gras, li dedica a ell, el gran poeta liberal, Monsieur Víctor Balaguer, son ami pour toujours. És a dir, per un grup resistent, és a dir, Mistral era, és un grup resistent de la literatura d'Oc, la personalitat i la categoria de Mistral dona unes perspectives al moviment que fins aleshores no havien pogut ni somiar. Per això s'hi aboquen i el tenen com un referent indiscutible. Hem vist com ell és ja en el nucli fundacional d'aquest Felibrige. I per tant, les seves col·laboracions a l'Armenà Provençau, del que acabem de veure, són fonamentals. I sobretot, esclatarà aquest moviment a partir de la publicació de Mireio, de la seva gran obra de Mistral, el 1859. El ressò del poema és realment molt i molt gran, perquè fins i tot el 1864 Gounod l'adaptava i la convertia en la seva òpera Mireille. I per tant, el ressò que aquesta peça, aquesta obra literària va tenir, va ser molt notable, fins al punt que Lamartine, des de París, és a dir, el patriarca o un dels grans patriarques de les lletres franceses, va definir Mistral com l'Homer del segle XIX. Des d'aleshores, doncs, va quedar situat al capdamunt de la glòria literària. Mistral es converteix per voluntat pròpia i pel context que li obliga en el motor del defensor de la llengua d'or i publica Lo tresor du Felibrige entre 1877 i 1886. El tresor del Felibrige ve a ser com un diccionari, una recopilació de frases, de paraules, del vocabulari occità. Funda revistes i obre iniciatives per als seus deixebles. El seu últim gran poema és L'ou poemo d'ou rosa, el 1897. El 1904 rebia el Premi Nobel de Literatura ex aequo a Meche Garay. Evidentment, no cal imaginar per què va ser exequo. El 1906 publica les seves memòries, que són realment fonamentals per entendre tot aquest moviment i el paper que Mistral mateix va ocupar en aquesta recuperació. Mireio, ja ho hem dit, és un poema que té moltíssima repercussió a les dues bandes del Pirineu. Per què? Primera, el seu editor és el mestre Romanillo. Romanillo era editor, moltes dels peus el trobarem. Perquè el poema va ser publicat amb la seva traducció francesa simultàniament. Una actitud, una disposició que Víctor Balaguer va defensar sempre com una eina que hagués ajudat, deia ell, a la millor difusió de la literatura catalana. I aquí no va trobar, això seria un tema que ens portaria una mica lluny, aquí doncs, no va acabar de trobar un suport, tampoc jo dic que sigui millor o pitjor. En el cas de Mireio es va publicar bilingüe. També perquè és una història d'amor entre Mireia i Vicent, és la descoberta del món i el seu desig amb dolor que l'acompanya i que va farcit de referències folklòriques, històriques i que presenta aquesta Provença mítica, lluminosa i ancestral. Recordem el que hem dit al començament. Som al segle XIX, som en ple romanticisme, un romanticisme que França ja havia eclosionat molt espectacularment, però que estem en aquest corrent d'aquesta recuperació dels mites, dels referents identitaris. És el moment de la construcció nacional a tota Europa. En tot cas, em permeto, actualment hi ha un projecte de recerca europeu interessantíssim, nascut a Holanda, que va resseguint aquests moviments. I és espectacular veure com davant de fets similars es reacciona exactament igual a Hongria que a Holanda, que a Catalunya, o que a Itàlia, o que a Alemanya. És a dir, és un moviment global. I per tant, la cultura catalana-occitana i totes elles estan dins d'aquest marc. Això és molt important. Per no ser, és a dir, nosaltres ens estimem la nostra cultura, la nostra llengua i literatura, i a vegades correm el risc de pensar que això és un moviment especial, la Renaixença. I no ho és. És un fenomen europeu i com a tal doncs, ens podem situar en la mateixa línia i corrent europea del moment. Bé, com he dit, doncs, també va ser famós aquest poema perquè Gounod doncs, va fer-ne la seva òpera, que es va estrenar a París el 1864, i Francesc Pelagi Bris, un dels membres destacats de la Renaixença, la va traduir al català, al català el 1861, però no va ser publicada fins al 1864, com es veu aquí. Després, ja en parlarem potser una miqueta al final, però he posat la versió de Maria Antònia Salvà de l'any 1917. Entre la primera i aquesta n'hi van haver moltes altres. Eh? I encara ara, el 2004, hi ha hagut una última versió. És a dir, és un poema que sempre s'ha anat resseguint. Aquest argument del poema Mireia va ser font d'inspiració de molts poetes catalans en aquests anys posteriors. I en destaca Jacint Verdaguer i amb el seu poema Els amors d'en Jordi i na Guideta, de 1865. L'òpera de Gounod s'estrena a Barcelona el 1898. Com deia, el 1917 es publicava la traducció catalana de referència de Maria Antònia Salvà. La qual cosa vol dir que també va tenir ressò fins a Mallorca i que, val a dir, va patir una dura i duríssima revisió lingüística per part de Josep Carner i Pompeu Fabra, que va disgustar molt a la traductora fins al punt, i això ha estat aquesta última recuperació que la Maria Lluïsa Julià ha fet l'any 2004 per tornar-la a posar en la seva vessant més natural, no? d'expressions populars pròpies del moment i de l'època. També aquest poema, posteriorment a la Guerra Civil, doncs va patir les vicissituds pròpies de moltes obres per al fet d'haver estat escrit en català. I, per tant, es van haver de fer subterfugis i caminois una mica en vitricollats per poder-la publicar. Bé, aquestes no són les úniques, n'hi ha hagut d'altres, però no tenien tanta qualitat. Entrem a la Renaixença i després mirarem a veure, ja comencem a veure com es troben. Ens hem referit ja a Aribau com a punt de partida. Aquí el tenim en l'escultura que vau poder veure al museu i que és el guix que serveix per a l'escultura que es pot veure encara ara als jardins de la Ciutadella, al parc de la Ciutadella. És una escultura de Fuixà. Bé, a Catalunya l'interès per la llengua i literatura estava en un estadi de germinació que va esclatar coincidint amb la publicació de Mireio de Mistral. I el mateix 1859, que es publica el poema, poc després aquí es restauren els Jocs Florals i es fa ressò d'aquesta obra mistralenca i la planteja com un objectiu a seguir. Va ser en el discurs d'Antoni de Bofarull que durant el seu discurs la va elogiar. Aviat, a Catalunya, també es va publicar el calendari català. És a dir, hem vist abans l'Hermanà Provençal, que és el seu altaveu, i a imitació i una mica seguint les pautes que s'havien vist, aquí Pelagi Bris publica el calendari català. Doncs no cal dir que els dos renaixements buscaran un espai compartit que els remet a èpoques antigues comunes. I per tant serà un punt de referència. En aquests moments, 1859, tot encara és una mica incipient. I apareix el detonant, que és Víctor Balaguer. Aquí el tenim de jove. Suposo que potser una mica més grandet quan hi va anar. Això és un dibuix que hi ha. Víctor Balaguer és un pèl més gran que Mistral, neix a Barcelona el 1824 i de molt, molt jove es llença a l'aventura literària. I quan dic aventura, dic aventura, perquè es va complir tots els paràmetres de l'heroi romàntic. Se'n va anar a Madrid sense un duro, dormir als bancs, bé, va fer, perdó, tot aquest recorregut. Fins que després doncs, ja torna i comença ja a situar-se. Un cop retornat d'aquest periple iniciàtic, s'incorpora molt aviat en totes les iniciatives o moltes iniciatives culturals i polítiques que, en el seu cas, van anar des de col·laboracions amb la premsa, direcció de periòdics, fins a la poesia, la història o la novel·la. Segons ell mateix recull Recuerdos de viaje, diu que va visitar Provença per primera vegada el 1852 arran d'un viatge que va fer a Europa. Però és la segona tongada de visita a la Provença la que determina aquesta relació catalano-provençal. El maig de 1865, Balaguer sofreix un curt exili arran d'un primer intent revolucionari per part de Prim a València, que surt frustrat però ha de marxar. El següent, i el llarg, és el juny de 1866, quan un nou intent de revolta obliga Víctor Balaguer a buscar la seguretat a Provença i s'hi està un any i mig. S'instal·la a Avinyó i coneix Mistral. I és durant aquest temps que visita arxius i algunes biblioteques i comença a reunir informació sobre els trobadors. El 1879 publicarà la Història política i literària de los trobadores. A partir d'aquest moment, el trobador, ell, el seu sobrenom literari era lo trobador de Montserrat, és a dir, tot aquest món mític de l'edat mitjana i dels trobadors serà el seu element recurrent. La sintonia entre els dos poetes, entre Balaguer i Mistral, és total i s'intercanvien poemes un a l'altre. La Comtesso, de 1866, Mistral la dedica a Víctor Balaguer. I el maig de 1867 és Víctor Balaguer qui recita els Felibres de Provença a la font de Segunyo. Aquests, aquí hi ha us passo unes petites imatges, hi havia molt, n'eren varis, entre ells destaca un irlandès molt, molt vinculat a la Provença, que és William Bonaparte Wise, ho veiem aquí, i aquest senyor tenia aquest el castell de Segunyano i s'escriuen molt i participen molt amb tot de Víctor Balaguer. Doncs aquesta és un poema que li dedica el 30 de juliol del 1867 arran de per la visita a Víctor Balaguer, que ja esperen que aviat pugui marxar. Aquí els tenim una mica recreat aquestes trobades felibres, com la poesia els visita, Mistral recitant, i aquí tenim tot aquestes trobades, aquestes. Aleshores, els poetes catalans, arran d'aquesta trobada, d'aquesta catarsi que hi ha entre els dos grups, els poetes catalans obsequiaran els Felibres amb una copa de plata que en mostra d'agraïment i hospitalitat. És aleshores quan Mistral compon la Corpus Santo. Víctor Balaguer retornarà a Catalunya el novembre de 1867. En aquesta estada, els poetes provençals fan un àlbum, era una cosa molt habitual, fer àlbums de record. Bé, ara fem una cosa semblant, em sembla, fem 60 anys i fem un àlbum, fem 70, no? Bé, ser una cosa així. I fan aquest souvenir de Provenço en Emanuela Carbonell de Balaguer, la dona. Aquesta lletra que veieu aquí és de Mistral. Aquesta, que és el dibuix que apareix en aquest mateix àlbum, és la Corpus Santo. La Corpus Santo és la copa amb què brindaven, libaven els seus poemes, amb les dues poesies agermanades, la catalana i la provençal. Aquesta és en aquest àlbum que es conserva a la biblioteca, és la cançó de la Corpus. i aquí hi provençaus, veieu la Coupo, que no us ven los catalans, etc. Aquest és descrita de la mà mateixa de Mistral. Aquí tenim la música i posteriorment sempre, en totes les convocatòries, apareix, sempre es va recorrent. Des de que sóc a la biblioteca he tingut en tres ocasions tres experiments entorn a aquesta cançó. Una, fa bastants anys, em sembla que era Editorial Salvat, va editar una literatura catalana en fascicles. I llavors la fotògraf Colita acompanyava, no recordo qui era que escrivia, és igual, va ser allà per fer fotografies d'això. I a la Colita l'acompanyava una noia occitana. I quan va veure això en la sala de la biblioteca es va posar a cantar la Coupo Santo. Regularment, de tant en tant, els felibres venen amb la seva copa i busquen la copa catalana i les aparellen. I en dues ocasions s'ha fet a la sala de la biblioteca i venen ells amb el tamborí, tot, i canten la Coupo Santo, que fa estremir encara ara, És a dir, l'origen d'aquesta cançó és aquesta. Un altre element d'aquest entorn és aquesta poesia revolucionària, com la defineix Víctor Balaguer, que es diu Vox in deserto. Veuen el desert? Està signada per Balaguer, lo trobador de Montserrat, trobant-se pel despotisme, llunyat de senyorada terra, en febrer de 1867. Es publica a la Bisbal l'any 68, la Bisbal d'Empordà, a càrrec d'aquests, el Faro Bisbalense, que era una obra que hi havia allà. Catalunya, etc. És un elogi i un reclam. És important retenir que Balaguer tenia aquesta actitud, pel que veurem una miqueta més endavant. El maig de 1868, Víctor Balaguer presideix els Jocs Florals de Barcelona i convida a assistir-hi els felibres i els poetes castellans. Aleshores fan una foto en el claustre gòtic de Montserrat, que no tinc, però que ve a ser equivalent d'aquesta. Aquí tenim Mistral i Balaguer, en Romanill... Ara no sé com es va enrere. Com es va enrere? Aquí, està bé, no me'n recordo mai. Bé, aquí els tenim, aquí tenim els noms, Fèlix Gras, que era el que va pintar la pedra que hem vist, aquí tenim, tinc el ratolí, aquí. Aquest és Bonaparte Weiss, Teodor Albanell, Frederic Mistral, Víctor Balaguer, Josep Brunet i, un altre aquí, és igual. I aquí tenim en Sol tots els felibres. Al setembre d'aquest any 1868 fan la gran felibrejado, la gran trobada, a Saint-Rémy. I serà quan els felibres regalaran còpia de la copa als catalans. Ja tindrem les dues copes. És durant aquesta estada que atrapa la revolució de 1868, atrapa Víctor Balaguer allí i ha de marxar cuita corrent. Durant els mesos postrevolucionaris manté encara una relació relativament intensa que va millorant amb el pas dels temps, però que després s'anirà separant pels compromisos respectius. Després vindran moltes festes, Avinyó amb el centenari de Petrarca el 74, les festes llatines el 78, etc. aniran seguint. Quina és, doncs, una mica la relació entre Víctor Balaguer, Frederic Mistral i Vilanova? La relació, la vinculació política i literària dels dos representants de banda i banda dels Pirineus troba, doncs, un reflex fidel a la Biblioteca Museu Balaguer. Aquí està, ara sí. En aquesta biblioteca, com el que us explicava el dia que vareu venir, va comptar amb la sort increïble de tenir un excel·lent bibliotecari, que era Joan Oliva Milà, futur fundador d'una gran impremta, l'Impremta Oliva de Vilanova. I és ell qui comença a saber ordenar i a saber donar importància a aquest fons. Per què hi para atenció? Doncs segurament, és a dir, ell a l'hora de classificar, catalogava i classificava simultàniament una cosa que nosaltres no fem, perquè estava molt a l'inici, ell veu que aquesta relació catalano-occitana era nuclear i era important. Per tant, a l'hora d'agrupar temàticament els llibres i tot el material, li reserva un espai propi. I ho fa, doncs, perquè entén perfectament que l'objectiu de Víctor Balaguer al crear la Biblioteca Museu Balaguer entenia la transcendència que havia de tenir posteriorment en l'ordenació històrica de la cultura catalana, dins la qual els poetes provençals eren fonamentals amb els seus llaços felibrencs. És una relació, doncs, que s'ha perllogat en el temps, com us acabo d'explicar amb aquestes visites. Aquesta era aquesta la imatge real de la biblioteca en el moment fundacional i quan ja comencen a arribar doncs, aquests fons de Mistral. Aquest és el bibliotecari, Joan Oliva Milà. Bé, aquí tenim altres fons que conservem a la biblioteca. En aquest entorn parlem de poetes, però hi ha un personatge que no s'ha treballat i realment li convindria, és aquest Charles de Tourtoulon, que veiem que ja en l'any 1868 ja escriu Renaixença de la literatura catalana i de la literatura provençal. I ell escriu molt i reiteradament a Víctor Balaguer sobre la necessitat de reforçar l'anàlisi i l'estudi rigorós d'això perquè tingui solidesa i no quedi en un acte estrictament folclòric. Bé, d'aquesta manera doncs, podem veure com la Biblioteca Museu que té aquests fons més els que mateix Víctor Balaguer va anar recollint amb alguns llibres del segle XVII i XVIII es converteix en un centre de referència ineludible per tot aquell que vulgui estudiar aquest moviment. Però és l'immens epistolari de Víctor Balaguer, quan parlem de, que pot girar entre unes 60.000 cartes rebudes, on es posa de manifest aquest tracte íntim que van tenir en aquests anys i molt especialment durant aquest setembre de 1868 i pocs mesos després. Víctor Balaguer participa activament en la revolució de 1868, es converteix en el primer president de la Diputació i aleshores ja entra decididament en política. I algunes il·lusions comunes s'esvaeixen. Bé, m'he avançat. Com se sap, les aspiracions nacionals que ell mateix, com hem vist, destilava el moviment de Renaixença, de la Renaixença, va omplir d'esperances aquest moviment felibrenc a tots aquests poetes provençals. I aquesta trobada de Saint-Rémy el 1868, el setembre de 1868, va ser el moment àlgid d'aquesta esperança de llibertat o de recuperació total agermanada a la Renaixença catalana dels felibres. Tothom havia de conèixer que el paper que Víctor Balaguer tothom la coneixia, el paper que Víctor Balaguer exercia en la gestació d'aquesta lluita antiborbònica era central. Per tant, doncs, era del tot explicable que Mistral i els seus companys posessin esperances infinites en els beneficis que el fet de la revolució els podia portar a ells. Bé, això és una altra invitació del que hi havia. I aquí tenim, us he portat una petita mostra d'unes cartes que fins fa relativament pocs anys havien quedat inèdites. Aquesta és una carta de Mistral que escriu a Víctor Balaguer just després de la revolució. És a dir, mireu aquí, que he retallat un trosset, és el 10 de novembre. És l'inici i simplement perquè veiem data i signatura. Ara remarcaré un parell de frases d'aquesta carta. Ell, en francès, li demana, demano disculpes, esteu molt ocupat, diu, jo us veig talment ocupats en la incubació d'aquest món nou que nosaltres, que us porta la Revolució Federal. Ja, i per tant no goso a distreure un minut en aquesta gran vostra tasca, aquesta tasca vostra. És a dir, ells plantegen això, una revolució federal. I una mica més avall, pràcticament al final, diu el vostre paper, és que ni jo ho llegeixo, ni el vostre paper, el bon amic, sí, el meu amic, bon amic, el vostre paper absolut en aquesta és, perdó, és l'organització de la federació. Ai, abans ho tenia, ara no. D'aquesta cosa, si el fet elevar aquesta cosa nova i forta es deu a ésser a la Catalunya. I qui l'aixecarà és sens dubte vos. Sereu vosaltres, seràs tu qui l'aixecarà. És a dir, les esperances de que aquest moviment provençal quedés estretament vinculat al català i això els permeteix aconseguir aquesta renaixença, doncs es mostra en aquesta correspondència. Balaguer, en canvi, ja està molt ficat en política i li escriu molt ambiguament, escriviu-me, expliqueu-me, els vostres consells m'ajuden, però mai no es compromet. Ell ara ja comença a derivar. Bé, el Mistral insisteix en això, que cal demanar el més perquè obtindrà el menys, i el menys és heu de reclamar l'autonomia si voleu aconseguir una mínima llibertat local. És també aquest altre que us deia, el Tortolón, que de caràcter una mica més acadèmic li diu: no sabria dir-vos amb quin anhel segueixo els esdeveniments del vostre país. És talment Catalunya la meva segona pàtria. Lamento molt que el vostre govern no hagi proclamat de bon començament la República Federal Provisional, salvant l'ascensió de les Cortes. La República hauria pogut ser tombada, però la Federació hagués sobreviscut, i això és la salut d'Espanya. Vigileu el camí que aneu a triar. En aquests moments, llegir això, francament. La distància entre ells comença a fer-se més àmplia i també Mistral ja encaminarà unes altres vies que no tenen ja res a veure amb tot això. De tot, tan bon punt Balaguer té oportunitat per els seus compromisos, els seus papers polítics, omple de condecoracions aquests amics i els hi dona creus i altres honors. De tota manera, per Balaguer, aquesta estada a Provença és l'Arcàdia perduda i la recorda reiteradament. Encara el 1884, en un discurs a Pontevedra, parlant dels trobadors, posen el mateix fil els trobadors gallecs amb els provençals, perquè diu que són aquests que, seguint el camí de Santiago, arriben allà. I, per tant, tots plegats s'haurien de germanar i posar en un únic fil. Els hi diu: los felibres son los poetas contemporáneos en Provenza, son los modernos trovadores provenzales, a cuya cabeza, por sanción indiscutible, figura como presidente y director y jefe Federico Mistral, el más popular de los poetas del mediodía de Francia, que es como si dijéramos el maestre de la felibrería o de la orden de felibres. Queda encara, i ara ja acabo, queda per Balaguer, per la Provença, per Avinyó. Jo ho recomano, nosaltres, bueno, fa uns anys hi vàrem ser, si mai hi aneu, la ciutat està plena de bustos petits, i un és Rumier, Romanill, Mistral, una placa. Bé, aquesta és una placa que hi ha a la casa d'aquest Brunet, de Jean Brunet, que era un dels que hem vist en les primeres fotografies, aquella fotografia que hi eren tots, que diu: durant un temps en aquest hostal hi va acollir el gran poeta català Víctor Balaguer. Uns anys abans, Balaguer aprofitava la inauguració dels Jocs Florals a Madrid. En tot cas, faig un parèntesi. Balaguer associa ell és un constructor d'Espanya, com ho eren pràcticament tots els poetes, o la majoria de poetes, començant pel Balaguer i acabant per Verdaguer, perquè ells creien en aquest estat nou, en aquest estat liberal i modern. Aleshores, de tota manera, Balaguer, amb les seves participacions i incorporacions a l'Acadèmia de la Història i a la Real Acadèmia de la Llengua, primer, en el 1875, a la de la Història, fa una gran definició i una gran exposició de la magnitud i importància de la literatura catalana i enumera, fa com una mena de cànon del que era la literatura catalana. Això s'ho mou molt a Madrid i també aquí els poetes. L'any 83 ingressa a la Real Acadèmia de la Llengua Espanyola i aleshores fa un discurs que es diu les literatures regionales. En aquestes literatures regionales torna a defensar aquest estat espanyol o aquesta Espanya constituïda, formada per diverses cultures i reivindica que l'Espanya s'ha de construir fonamentada en això. Balaguer aquest discurs el va elaborant durant tota la seva vida i en l'any 1878, com deia, arran doncs, del casament d'Alfons XII, provoca uns jocs florals a Madrid. Ho va fer a Pontevedra, ho va fer a Santiago de Compostela, ho va fer a Granada, naturalment a València ja li eren, etc. I allà torna a reivindicar aquesta varietat literària i cultural d'Espanya. Víctor Balaguer, en aquella ocasió, utilitzarà la mitificació d'aquests poetes de l'altra banda del Pirineu per aprofitar, per reclamar la llibertat tan maltractada en aquells anys. Som ja a la Restauració i sabem que amb la Restauració borbònica el retrocés de llibertat és molt gran i anirà creixent amb el temps. Per tant, utilitzarà aquests poetes, aquest felibrige, com a paradigma d'aquesta Arcàdia, d'un lloc on procedíem, no? D'aquesta llibertat i de tot. I aprofita això. Els hi diu: la poesia provençal, esa libertad de prensa de los tiempos feudales. Sabem que en aquell moment la llibertat de premsa en aquell moment era duríssima, eh? Per tant, ve a dir que en aquells moments tenien més llibertat que no pas ells. I rebre el clau quan diu: aquellos defensores de las libertades del país y de su patria independencia, más que herejes, eran valla insuperable a los propósitos del invasor extranjero. Aquí ens duria una altra qüestió. És a dir, Balaguer, estem en un moviment romàntic nascut a Alemanya, amb Goethe, a Schiller i tots ells, i que destila cap al sud. I ell és un dels que defensa que té particularitat pròpia per la seva singularitat llatina i en realitat és això el que està demanant. És a dir, a la Provença i a Catalunya trobaríem el nucli d'aquest arc, no?, llatí. Bé, la documentació doncs és a Vilanova i novament gràcies a la personalitat del bibliotecari s'han pogut mantenir aquestes relacions amb aquest món occità. Ell mateix, el mateix bibliotecari, hi va col·laborar i reforçant-la a través del capulier Màrius André, que va ser poeta i traductor de Víctor Balaguer i d'altres escriptors catalans. I ho feu una cosa que ara es fa molt, que aleshores era intercanviar els fills. Els fills de Màrius André van viure a la casa de Santa Teresa, la caseta que Balaguer va construir en el jardí de la Biblioteca Museu, però que allí vivia, i els va tenir a casa seva. Després els seus van anar a casa de Màrius André. Màrius André va ser a Vilanova, i aquí el tenim amb un Víctor Balaguer ja molt vell, 1897, als jardins de la Biblioteca Museu. Això està, aquí al darrere tindríem la casa que ell es va construir i la Biblioteca Museu és aquí. Aquest doncs quedaria com un dels últims finals, el final de la relació amb els poetes. Bé, personalment i com a conclusió, perquè ja no vull cansar més, que malgrat que molts aspectes literaris han estat abastament estudiats, crec que queden encara molts racons a desbrossar per comprendre fins a quin punt un grup d'intel·lectuals que aspiraven a cotes més altes de visibilitat literària van refiar d'un moviment potent que naixia envoltat d'altres reivindicacions socials i polítiques. Les relacions catalano-provençals s'han pogut mantenir fins avui sota aquesta aureola evanescent de la relació cultural, segurament a causa d'aquest moment tan curt i a la vegada tan intens. Però tinc la sensació que ha quedat fixat allà. I, en canvi, com podem veure, si estiréssim aquest fil de la reivindicació política que està demanant aquesta revolució federal, aquesta relació federal, se'ns obriria tot un altre món al davant. I, per tant, doncs, estimulo a venir i a treballar-ho. Bé, la temàtica poètica ha quedat notablement influïda en la literatura catalana, ja ho hem vist, i, com deia, doncs, l'última aportació ha sigut aquesta de Maria Lluïsa Julià, amb aquesta edició interessantíssima del poema Mireio, que recupera l'Antònia Salvà autèntica, malgrat, o en contraposició a les propostes que feu Carné. I res més, moltes gràcies.
Moltes gràcies per la seva conferència. Ha estat molt interessant conèixer la vida d'aquests autors, però potser ens podria oferir una mica part de la seva obra. No sé si hi hauria algun poema que ens pugui llegir.
Ah, no, no ho he previst.
Aquí no.
He buscat i no ho he trobat. Això sí que em sap greu, dol molt. I em demano disculpes. Em vaig buscar perquè existeixen àudios i vaig pensar, buscaré per sentir un àudio i no, no ho he fet. Bueno, aquí hi ha una excel·lent biblioteca, eh? I a la xarxa n'hi ha d'obra, eh? Vull dir que es pot trobar i es pot llegir. Ho sento molt.
Mira, gràcies. És que m'agradaria que poguessis aclarir que a vegades sento Llenguadoc, Provençal, Llimosí, i no sé si és ben bé el mateix.
Bueno, són maneres de... Llemosí, deixem-ho córrer, era una manera que adaptaven aquesta mena de llengua antiga, la llengua dels poetes medievals, i això està totalment en desús. I després la llengua provençal i la doc, tinc entès que va ser el mateix.
I després una altra cosa, sobte també que quan es va proposar en el seu temps Salvador Espriu com a Premi Nobel, una de les coses que es deien de fora, dient, no, és que és una llengua minoritària. Més minoritària era l'occità. Vull dir, suposo que també hi ha connotacions polítiques amb els Nobels, això segur.
Està claríssim, gràcies. Li van donar exequo a Echegaray per qüestions polítiques, està clar. Bé, el cas d'Espriu i de la Rodoreda, que eren precisament Joaquim Moles, va participar i mentre vaig tenir l'oportunitat del moment de fer la tesina de final de carrera de bibliotecària, va ser una de les coses que vaig haver de fer. I l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana, en aquell moment, van intentar promoure la candidatura d'Espriu i de Mercè Rodoreda al Premi Nobel. I van editar, doncs, fins i tot, hi ha unes galerades de tot aquest procés. Però estàvem parlant d'un context polític que no, era impossible. És a dir, era impossible. Els obstacles que es van anar presentant davant de la possibilitat de que tingués cap mena de suport Espriu, doncs eren evidents i aquí es va acabar. Les excuses sempre és la mateixa, no? Una llengua petita, bé, això ja sabem, no? Són excuses. Però la política i la literatura van molt juntes, eh? I han anat sempre. Per bé i per mal, és a dir, sovint la política genera un tipus de literatura, la política estimula, la literatura es planta davant de la política, vull dir, són indestriables, perquè la literatura és l'expressió estètica del pensament i de l'actitud de les persones davant la societat. Sí, sí.
Sabem que el francès és una llengua, com el castellà, imperialista, que ho domina tot. El problema és que Occitània és gran, però es parla poc, l'occità. Poquíssim. O sigui que jo crec que està en perill d'extinció.
Home, i tant. I amb l'última remodelació que han fet a França, ho tenen fumot.
Ho tenen
fumot, sí,
fumot,
sí.
Que sí.
De tota manera, també sembla, no ho conec, o sigui que no ho conec, però sembla que hi ha un cert moviment novament, perquè tornem a ser en un moment de cerca d'identitats, no? És a dir, tots volem formar part d'Europa, però estem veient que els estats incomoden, no només a nosaltres, sinó amb d'altres. S'ha vist en aquests últims 20 anys, el mapa d'Europa ha canviat molt. I això ens torna a fer pensar en nosaltres mateixos. I crec, tinc entès, que això també està passant en el món occità, i que ja hi ha tots aquests moviments més joves, més de resistència, més alternatius, que estan començant a fer una mica de forat. Malgrat tot, sí, tenen problemes, tindran problemes, sí.
Bueno, puc preguntar?
Doncs molt agraïda, i els torno a convidar a venir el dia que vulguin.